Farma Sant Cugatenc, amb Jèssica Sotodosso.
Hola, què tal? Benvingut, benvinguda al Ritme Sant Cugatenc. Obrim la finestra del ritme de la teva ciutat, els músics que arriben a Sant Cugat o els que hi són i que ens mostren el seu ritme. I parlem amb ells mateixos, amb els protagonistes, perquè així ens agrada, i també ensenyar-te la seva música. Avui coneixerem... Bé, no coneixerem, tornarem a saber més de Cristina Casale, pianista, i Patricia Denó, flautista, que són santcugatenques totes dues, que tenen un projecte molt interessant entre mans. Elles mateixes ens l'explicaran, perquè en breu tenim un concert en directe de presentació aquí mateix, al Conservatori Victòria dels Àngels. Abans, però, hem parlat amb el Marc Pons, que és el programador de Jazz en Viu. Ell programa concerts al Cafè Auditori, a la Cafeteria Mut, ho han fet també al Siglo Mercantic. Dels projectes passats, del present i del futur, parlem amb el Marc Pons al Ritme Sant Cugatenc. Avui que estava preparant l'entrevista al Marc Pons, programador actual de Jazz en Viu, he fet una cerca a la nostra base de dades per saber quan va néixer l'entitat musical. La primera notícia, la de la seva creació, és del 16 de febrer del 2007. Per tant, aquests dies es compleixen 9 anys de Jazz en Viu a la ciutat. Jam sessions, concerts de jazz, de tot tipus, de tots els estils, certàmens, una big band... La música forma part de la seva història i avui coneixem una miqueta més el seu present i el seu futur. Hola, Marc.
Hola.
Jazz en Viu. Si m'haguessis d'explicar, o li haguessis d'explicar a algú que no sap en què consisteix l'entitat, en què consisteix Jazz en Viu?
Aviam, Jazz en Viu va néixer, jo no sé si fa 9 o 8 o 7, però fa molts anys ja.
El 2007 segur, aquella, la notícia publicada del...
Bé, va, ens
abans,
vam constituir...
Suposo que ja estàveu treballant.
Sí, exacte, va ser un... O sigui, ens vam, oficialment ens vam constituir com a associació, jo diria que el 2008, no sé, 2008, 2009, no me'n recordo ara.
2007 però és la primera...
La primera referència que tens. Vale. Sí, no, sí, jo crec que des del 2007 que vam començar. I sí, vam començar érem quatre músics de Sant Cugat, que érem amics, i vam decidir formar aquesta associació. Bàsicament per donar, al principi la idea era que nosaltres som músics de jazz, evidentment, i veiem que al poble no hi havia massa jazz en aquella època.
Fa sí, llavors 7, hi havia una mancança important de jazz.
O sigui, no veiem per enlloc. I vam decidir juntar-nos i intentar millorar aquesta situació. I
déu-n'hi-do.
I déu-n'hi-do.
Ha canviat moltíssim.
Des de llavors, déu-n'hi-do.
I vosaltres heu estat en gran mesura els culpables que arribés molt jazz aquí a Sant Cugat.
Suposo que sí, som dels culpables. N'hi ha altres també, hi ha altres associacions que porten jazz, però sí, déu-n'hi-do, hem fet molta cosa des de llavors.
Heu programat dins la Festa Major, heu programat jam sessions, heu passat per diferents espais de la ciutat. Sí. En el present, on us podem trobar?
En el present, bàsicament, tenim un format que és concert més jam session, que portem fent-ho des de fa bastant de temps. Abans ho fèiem a la Bohèmia. Mm-hmm. Doncs ara, el mateix format el fem al Cafè Auditori.
Un espai ben maco, més obert.
Un espai ben maco.
Més gran.
És un espai bastant gran, té piano de cua...
Clar, això facilita moltíssim a l'hora de programar, no?
Clar,
segons quins projectes.
Ja tens un piano instal·lat allà, que sona molt bé, i l'espai és gran per acollir bastanta gent, i és molt agradable, i bé, aquest és el plat fort, diguem, de Jazz en Viu, perquè, a veure, sempre ens havíem dedicat a programar jazz, no? Ara estem en una nova aventura, però... Diguem, l'activitat així important de jazz que fem és això, és cada diumenge al vespre tenim un concert de jazz.
Des de quan? Des de fa quan?
Vam fer una espècie de prova pilot, un petit cicle de 2 mesos a l'abril de l'any passat. Vam fer abril i maig. Vam portar 7 grups, 7 diumenges. I, bueno, com que la cosa va anar molt bé, va tenir molt bona acollida, vam programar un cicle més amb cara i ulls, que va ser d'aquest setembre passat fins al desembre, de setembre a desembre.
I continueu?
Sí, ara estem ja amb el tercer cicle, per dir-ho.
I heu notat que els mateixos músics hi van els diumenges per veure qui toca?
Com a públic, vols dir?
Sí, per participar a la jam session.
Bueno, això és un... Bueno,
és el repte de sempre, no?
Gent
hi vagi perquè sap que n'hi haurà una bona proposta de jazz.
A veure, de públic tenim molta sort. La veritat és que s'omple la sala cada diumenge i és un públic, doncs, molt, no sé, molt respectuós, escolta moltíssim i es nota que li agrada i que surten, la gent surt d'allà molt contenta. Públic n'hi ha molt. Ara, músics depèn molt del dia, molt de la setmana. Hi ha diumenges que tenim sort de que venen bastants músics i es pot organitzar una jam session, i altres diumenges que no. És a dir, la jam session no es fa sempre. El concert, evidentment, que dura hora i quart, però depenem de que vinguin músics.
Que vinguin músics i que tinguin el dia per pujar a l'escenari, no?
Clar.
Aquest seria meravellós, no?, que cada setmana...
Sí, n'hem fet bastantes, però com que no podem controlar si vindran o no vindran, doncs hi ha setmanes que no se'n fa, ja està.
I de quina manera programeu? Com comenceu a pensar tot un seguit de concerts? Amb quin tipus de projectes, què busqueu?
Aviam, nosaltres, justament per la trajectòria que tenim, per l'experiència que tenim, com que portem molts anys relacionant-nos amb músics de jazz de Barcelona, doncs ha arribat a un punt en què els coneixem a tots i tots ens coneixen a nosaltres. Llavors, ens arriben propostes i, o sigui, per una banda, nosaltres tenim unes idees de grups i per altra banda ens arriben propostes, no? Llavors, una mica entre el que volem nosaltres i el que ens arriba, doncs fem el mix.
Però
el fet de tenir experiència, doncs, fa que sigui molt més fàcil per nosaltres, no? Perquè ens coneixem a tots els músics que hi ha, inclús els nous músics, els més jovenets que van apareixent, també els tenim controlats. Però vaja, això, coneixem a tots els músics i ells ens coneixen a nosaltres.
Amb l'afegit que sou músics, també,
clar,
vosaltres.
Això també ajuda bastant.
Això ho trobeu a faltar en altres tipus de programacions? Que la persona que hi ha darrere no és músic, per exemple? Quin punt afegit li doneu
vosaltres? No ho sé, suposo que sí, que es deu notar. Ah, vols dir com a músic, no? Quan vaig a un... No sé què dir-te. Però el que sí que està clar és que nosaltres, els membres de Jazz en Viu, al ser músics, jo crec que és un avantatge. De cara al tracte que tenen els músics per part nostra, jo crec que se senten molt recolzats i perquè som músics, justament.
I perquè teniu molta experiència al darrere. La gent es pot imaginar, amb tot el que arribeu a programar, que sou molts, però no sou molts a l'entitat.
No, de fet, els membres fundadors érem 4. Després, durant el llarg del temps, hem tingut col·laboradors puntuals durant un temps, que després han anat marxant, etc. Ha passat una mica de tot, però ara mateix, fins fa molt poc, érem 2, perquè
el que passa a les entitats normalment, que van canviant,
sí,
i les necessitats personals, professionals i d'ànims.
Un dels membres, per exemple, s'ha anat a viure a l'estranger.
Que això és difícil de compaginar amb una programació aquí a Sant
Cugat. Un altre ha emprès una nova aventura amb una altra professió i, per tant, ja no està tan vinculat. Per tant, ens vam quedar bàsicament 2. Però, justament, ara fa molt poc, vam tenir la sort que tenim dos col·laboradores.
I clar, perquè vosaltres hi aneu a cada concert. O sigui, programeu, feu difusió, tema riders, tema tècnic, per entendre'ns, i després hi aneu a...
Fem tot el procés, des del principi fins al final, de pensar la programació, fer el contacte amb els músics, tota la part de comunicació, difusió, etc. Tota la part de despatx, diguem, i després allà in situ, al concert, sempre estem nosaltres muntant tot l'equip de so, fent de tècnics de so, rebent els músics, desmuntant-ho tot al final. Això ho hem fet durant molts anys, i estem acostumadíssims.
Hem començat
A pesar que això és relativament important que se sàpiga, que nosaltres no hem cobrat mai, no hem tingut remuneració de cap tipus des del principi, i no sé si la tindrem algun dia, però...
És per la il·lusió d'organitzar.
Tota la feina que fem, tot el temps que dediquem, és per amor a l'art, mai més ho hem dit, no?
Això passa en moltes entitats, però sí que déu-n'hi-do la feina que feu, perquè estem parlant de cada diumenge al Cafè Auditori, i després un nou cicle de música ben interessant. Hem començat amb la primera formació que va encetar aquest cicle, el passat 5 de febrer.
Bueno, que va encetar el segon
cicle.
La segona edició d'aquest cicle.
La segona edició va funcionar molt bé a la primera edició. Aquest setembre vau començar,
sí,
no? Si no recordo malament.
Aquesta és una nova aventura per Jazz en Viu, perquè sempre ens havíem dedicat exclusivament a programa jazz, amb totes les activitats que havíem fet. I aquest cop estem programant pues, tot tipus d'estils, perquè un dels objectius de les premisses d'aquest cicle és que està obert a tots els estils de música. Tots. Des de pop, rock, cançó d'autor, funky, blues, música brasilera, música clàssica també, flamenc, etc.
És un format i una miqueta reduït, no? Perquè han d'entrar allà en l'escenari del Mood.
Sí, la veritat és que, clar, el Mood té les seves limitacions d'espai i és un cicle de música on són tot concerts de petit format i bàsicament són tot, quasi tot duets.
És més fàcil que soni bé i que sigui fàcil de muntar.
És un tema d'espai, és un tema de volum, també és un tema de caixet, perquè el Mood pot pagar un caixet determinat, i és una mica tot plegat.
Mm-hmm. Però déu-n'hi-do, heu programat cada setmana, des de setembre.
Sí, va començar a mitjans de setembre.
I continuem,
vam fer 5 mesos, el primer cicle va durar fins a finals de gener, i tot just ara estem encetant el segon cicle que durarà fins a finals de juny.
Ens portarà fins a juny, fins a Festa Major.
Just una mica abans de...
Que allà tindreu altra feina, ja en parlarem,
sí.
Segurament. Si seguim la mateixa dinàmica dels últims anys, també tindreu allà molta feina.
Sí, portem com 6 anys fent el cicle de jazz de la Festa Major, que són 2-3 dies de concerts, que fins ara es feia a Sant Quitèria, i ara, des de l'any passat, es fa el nou celler cooperatiu.
El celler cooperatiu, magnífic espai pel jazz, també.
Sí, molt maco.
Anem a fer una mica de repàs, perquè passen molts noms santcugatencs per aquest cicle del Mood.
Del Mood, sí.
També això fa que cada setmana ompliu el Mood.
Sí, la veritat és que, bueno, un dels objectius, a part d'obrir una varietat d'estils, l'objectiu era que fossin, sobretot, la majoria grups del poble, perquè la veritat és que tenim molta cantera, hi ha molts músics joves a Sant Cugat, cada cop més, i cada cop més formacions, i no ens ha costat gens, bueno, ja et dic, portem des del setembre i fins al juny que tenim programat.
I encara teniu allà la reserva per propers cicles, entenc, segurament,
sí,
no?
Sí, llavors la majoria de grups són santcugatencs, però això no vol dir que no portem gent de fora, també.
No us tanqueu a res.
No, perquè rebem algunes propostes que no són només de Sant Cugat.
De quina manera es poden posar en contacte amb vosaltres? Per exemple, un grup de música que vulgui proposar-vos el seu projecte.
Bueno, el Mood té una pàgina a Facebook, també té una pàgina web.
A través d'allà el contacte?
A través d'allà, o també tenim a través de Jazz en Viu, que són els que programem. tenim pàgina de Facebook, tenim... La web sembla que no està molt, molt actualitzada, em sembla,
pàgina
però...
de Facebook, avui en dia és sí, el més Facebook, utilitzat. A Facebook, tant el Mood com el Jazz en Viu, teniu allà l'accés.
Allà ens poden enviar un correu i dir, mira, tenim aquesta proposta. I... O inclús hi ha gent que ens ha vingut in situ al bar i li ha donat a un dels cambrers, li ha dit a un dels responsables. Mira, això...
L'antiga fórmula, que també funciona, sí, i sí, més no. Passaran músics de categoria? No dic, per exemple, ara escoltem Marina Babyface and Narf, que funcionen, han tocat en diverses ocasions i sempre funcionen i toquen meravellosament, però Steve de Swartz, per exemple, a principis de març,
sí.
Déu-n'hi-do, és un músic de,
és un pes
important.
Important, dins del blues, i em sembla que ha viscut tota la vida a la Floresta, i vaja, és...
Sí, els últims anys.
O com a mínim els últims...
És Florestar.
És Florestar, quasi, sí, sí. I, home, és un pes pesant dins del món de la música d'aquí i concretament del blues, no? I ens fa molta il·lusió que pugui venir l'Steve.
I, per exemple, també el Pulmón Beatbox.
Sí, això sí que és una novetat, mai ha vingut encara al Mood i tenim moltes ganes.
És d'aquells músics que a més omplen, va ell sol amb el seu aparatet sintetitzador, em sembla
sí,
que es diu,
sí,
i omple, i aquell que grava...
Sembla que sigui
una
orquestra, vull dir, al final va superposant sons i és com si fos una orquestra, és impressionant.
Ell sol fa un show magnífic. El Pulmón Beatbox, el 23 d'abril, el dia de
Sant Jordi, sí, justament.
Coincideix. Hem de dir que l'hora és a 8:45, és una horeta i mitja aproximadament.
Sí, bueno, nosaltres tenim vaja, no sé com dir.
La norma
de que a les 10, bueno, no sé si
a les 10 els dies de dilluns a divendres.
És com una norma, no sé si és una municipal general, sí, no? És a partir de les 10 no es fa soroll, no? No sé si ens ho han, han imposat.
Sembla que
no.
És general, a partir de les 10 quan ningú pot fer una festa.
Exacte.
Aquí a Sant Cugat, sí, a Sabadell, on sigui.
Bé, doncs això, nosaltres ho tenim clar, que a les 10 ja no pot haver música, no? Llavors comencem entre 8:30 i 9:15 i això són concerts d'hora, hora i quart.
Els dijous.
Dijous a les 8, sí, dijous de 8:30.
Entrada gratuïta.
I tant, entrada gratuïta, com el cafè d'auditori també, el cicle de jazz.
Uns altres, els que anem cap al final, però anirem donant voltes a tota la programació, els Crazysimos, que em sembla que ja han passat, no? Per... O m'equivoco?
Sí, perquè quan va néixer el Mood, el juliol, es van fer 4 concerts de dissabte, en un dissabte, quan no era cap cicle, però es van fer unes primeres proves, no?, de concert. I em sembla que sí, que va ser el... O va ser el setembre, potser va ser el setembre que, quan va haver la inauguració oficial.
Ja van tocar, depèn, van tocar ja aquesta cançó? El Bailant de l'Enrique Iglesias,
no,
com ells diuen?
De fet, jo el dia que van estar tocant, justament aquell dia no hi era. Per tant, no sé què van tocar.
Ells van estrenar aquesta cançó, això, cap a finals de l'estiu.
De l'estiu, no?
Aproximadament.
Probablement la toquessin, no ho sé. Però sí, van passar, però clar, els Crazysimos, per exemple, són... Com que aquí fem concerts de petit format, i hi ha bandes que són grans...
De risa seria impossible. Que venen... Omplirien ja el Mood.
No, però vull dir que venen igualment, però en petit format. És a dir, van venir els Angie and the Honky Hotties, i van venir l'Angie i una persona més, el Dani, el guitarrista. Però, evidentment, són 5 o 6 o 7. O sigui, llavors...
Per tant, és un exercici també per les bandes, no?
Sí.
Perquè això de fer una versió de tu mateix no és fàcil.
Més reduïda.
Tu que ets músic,
sí,
no,
sí,
no sempre és fàcil.
Sí, sí, la veritat és que s'hi adapten, perquè clar, no podem allà posar ni per espai ni per volum.
Un nom ara que estic veient, Sabina Witt, també és un nom important.
Bé, aquest concert específicament és molt especial. Primera, perquè és un dels únics de jazz.
De jazz, sí.
Perquè, bueno, diguem, està obert a tots els estils, entre ells el jazz, no? El que passa que, bueno, en aquest cicle, per exemple, només hi ha un concert o dos que sigui jazz. Aquest és molt especial per diverses raons. Primera, perquè ve acompanyada del Dani Pérez, que és un superguitarrista de jazz que porta argentí, però que porta molts anys vivint aquí. i és com un super, super pes pesant.
Aquí a Sant Cugat o a Barcelona?
És de Barcelona, bueno, viu a Barcelona, però vaja, és un tòtem de, del jazz i estem molt contents de que vingui. La seva sorpresa que la Sabina ens va dir, mira, vindré amb el Dani.
I vosaltres, como?
Comor. I la Sabina, de fet, ja ha vingut, va venir el cicle passat amb un... No va venir, amb un altre...
Amb un altre guitarrista. Altres noms encugatencs, Claret en Cudo Duet.
Sí.
El 7 de maig.
7 de maig, sí.
Música experimental.
Bé, això és un projecte del, del Jordi Claret que va tocar el segle passat al violoncel, ell sol i amb el seu cosí Dani, que va ser supermaco aquell concert. Va ser dels pocs de música clàssica que van fer. I ara, a part, ell té una espècie de, bueno, de projecte personal i fa música seva... I em va dir que no, no sabria definir-la, l'estil. No sabria definir l'estil, llavors per això vam posar
música experimental.
Sí.
Perfecte. Una altra música que sí que ja coneixem, la Luna Mi Blue, el dijous següent, que pop acústic, el 14 de maig.
Sí.
Això són molts noms, em sembla que hi, només n'hi ha un parell de formacions que no, no són santcugatenques pròpiament dites, però déu-n'hi-do. Després està el Solà i Estella... i la cloenda del cicle, el Ricky Undersounds, selector, DJ, també molt reconegut aquí a Sant Cugat.
I a més, de passada diré que és el, un dels organitzadors del que serà aquest any el primer, primera edició del Sant Cugat Black Festival. No sé si n'has sentit a parlar tu.
Sí, alguna cosa em sona.
Pues és un dels... dels
en els, les properes setmanes
culpables de que...
ho explicarem. També festival ben interessant que tindrem,
festival
tindrem
de
a Sant Cugat.
Negra, sí, sí.
Festival, no sé si vosaltres esteu també dins...
No, aquest,
us sona.
En aquest cas no, 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 no hi participem aquest any. Però
i també
molt, molt enterats.
Una altra menció és que el Ricky és locutor d'aquesta casa de Cuba.cat, un dels Kingston
doncs
Roads.
Doncs jo m'acabo d'assabentar ara mateix.
Doncs és una, un membre d'aquí, de l'equip de la casa.
Carai, carai.
I fa un programa de música de Kingston, al Kingston Road, ben acompanyat amb quatre locutors més, i ho passen bé, molt bé els divendres a la nit, aquí al 91.5, freqüència modulada.
Carai,
doncs
carai.
Marc, hem parlat molt del passat, del present, del futur immediat, els propers sis mesos. No sé si més enllà us plantegeu alguna cosa més, alguna novetat d'aquelles que tingueu
mira,
preparades, parlades...
Nosaltres... només el fet de poder mantenir un cicle de jazz com el que tenim al Cafè Auditori ja és una victòria, perquè ja sabem que no és fàcil que s'estableixi un tipus de cicle així. Per nosaltres la idea és que ens agradaria que fos això, un concert de jazz tots els diumenges de l'any sense cap mena de...
sense cap problema i que, i que, i que es continués.
Sí, o sigui, per una banda el continuisme, no? Que Mood segueixi fent cicle de jazz, ai, cicle de música, que el cicle de jazz segueixi endavant. Llavors, ara com que tenim dos col·laboradores més i són molt actives, pues, és possible que Jazz en Viu programi...
Faci altres coses. Fa,
sí, programi música a altres llocs. Però... però bàsicament com a objectiu, nosaltres com fa anys que tenim un objectiu, que és fer un festival de jazz a Sant Cugat. I bueno, durant no sé, una setmana o dues setmanes, a diverses zones del, de Sant Cugat, pues, bueno, muntar el que seria una espècie
terrassa,
de petit festival.
No, no,
no, no podem aspirar...
Com l'inici del de Terrassa.
Exacte, no podem aspirar tant, però sí que és una idea que des de, quasi des del principi de la formació... del naixement ja teníem al cap, no? A veure si algun dia podem muntar un festival. Esperem que algun dia, algun any es pugui fer.
Músics n'hi ha, perquè músics a Sant Cugat, jazz, de jazz n'hi ha molts i de bons noms. A Barcelona el tenim aquí al costat.
Sí.
Gent mira, que estima el jazz també en tenim.
Sí, la veritat és que a Sant Cugat s'ha demostrat que té un públic de jazz.
Aviam si en breu, en un futur no tan immediat, però en un futur ben a prop, podem parlar d'aquest festival de jazz a Sant Cugat.
Aviam. Sí,
doncs Marc, moltes gràcies per venir a Cugat i explicar-nos doncs tota la feina que feu des de Jazz en Viu, que heu fet des de fa 9 anys, ja et dic. Ara al febrer fa 9 anys que nosaltres a Cugat.cat informaven de la creació d'una nova entitat de música jazz
a Sant Cugat. Jo... Ostres, és que són molts anys ja.
Són molts anys fent bona feina. Marc, moltes gràcies i fins una altra.
A vosaltres.
Ritme santcugatenc, amb Jessica Sotodossos.
Finalitzem el Ritme santcugatenc d'avui amb la Patricia Denó i la Cristina Casale. I diràs, queda més de mitja hora per arribar a les 11 de la nit. Doncs bé, és que aquest matí hem mantingut una xerrada molt interessant amb elles dues per parlar-nos de les seves trajectòries, d'un projecte molt especial, molt maco que tenen entre mans i de moltes altres coses. Amb elles arribarem a les 11 de la nit aquí al 91.5 freqüència modulada i m'acomiado, com sempre, tot un plaer. El meu nom, Jessica Sotodossos. Ens tornem a trobar, això sí, en dues setmanes. Dimarts vinent és Sant Medir, 3 de març fent festa, per tant, la setmana vinent, dimarts vinent, tornem amb més Ritme santcugatenc. Abans, però, no et perdis aquesta entrevista. Cristina Casale i Patricia Denó tornen a fusionar el seu talent. A l'abril de l'any passat, recordem, ja ho van fer en un concert que va ser tot un èxit. Ara ho tornen a fer amb un projecte molt més ambiciós, Músiques en el Món, que presenten aquest dilluns 9 de març a les 6 de la tarda al Conservatori Victòria dels Àngels. És el primer pas d'aquest concert perquè properament l'oferiran de gira per Colòmbia. Però millor que jo no m'enrotlli més i que siguin elles mateixes que expliquin aquest projecte. Hola, Patricia Denó.
Hola, bon dia.
I hola, Cristina Casale.
Bon dia, Jessica.
Em sembla que ja tothom us coneix, però si hi ha algun desconegut, algun perdut o perduda, que millor que vosaltres, que explicar-vos a vosaltres mateixos, a vosaltres mateixes, Patricia Denó, flautista, santcugatenca. Vas estudiar aquí a Sant Cugat?
Sí. Vaig començar aquí a Sant Cugat amb el mestre Josep Ferrer, fa ja en la nit dels temps, deixem-ho així. I sí, vaig començar aquí quan el Conservatori de Sant Cugat encara era l'antiga Casa Socors, que després va ser la Casa de Cultura. I bé, ja fa un temps. Després, posteriorment, he seguit els meus estudis doncs, amb altres mestres i principalment amb Claudi Arimany, que va ser el meu mentor, i posteriorment doncs, amb altres mestres a París i a Ginebra.
A la Patricia li devem una entrevista pròpia per fer un recorregut intens de la seva trajectòria. Anirem coneixent tots els seus estudis, els passos que has fet a la teva trajectòria. La Cristina ho vam fer fa un temps.
Sí.
Fa uns 10 anys que vius aquí a Sant Cugat, aproximadament.
Sí, uns 12. Jo, doncs, estic aquí doncs, just abans de quedar-me embarassada, perquè Sant Cugat doncs, té una atmosfera especial.
Ja ho diuen, no? Ja sí. Som notícia per això i de moltes altres coses.
Sí, i aleshores, doncs bé, he anat descobrint la ciutat mica en mica i és una ciutat que m'encanta i de la que realment, doncs, m'hi he fet, com dic d'altres vegades, doncs és una ciutat que respira i que transpira cultura, sensibilitat i la bona manera de fer les coses. I aleshores, doncs, encara que només porti 12 anys visquent aquí, jo em considero
ja
santcugatenca 100%.
I respecte a la teva trajectòria amb el piano, breument... de fet, vens ara de gira pels Estats Units, em sembla que això ja ho diu tot, per gires d'aquelles. Jo recordo el titular de l'entrevista que vam fer quan iniciaves aquella gira, que era quan un pensa en tocar en segons quines sales, pensa en aquestes que jo visitaré.
Sí.
Com ha anat això?
Doncs bé, la sala de la que parles és el Ball Carnegie Hall de Nova York, i doncs és la sala amb la que tot músic somia, evidentment, no? Contrastant una miqueta doncs, amb les meves arrels musicals, jo vaig començar de la mà de la meva mare, que era, és pianista, encara que ella no és concertista de piano, i aleshores doncs, vaig ser molt autodidacta durant molts anys i després sí que vaig fer el superior, me'n vaig anar a Letònia a viatjar i a aprendre moltíssim per aquell nivell de conservatori de Moscou que era increïble fa uns quants anys, i després vaig voltar pel Royal College de Londres, concerts, concursos, en fi, una trajectòria doncs, d'entrenament musical i no només musical, no? Perquè tocar en concert doncs, requereix moltes altres aptituds que sobretot tenen en comú una estabilitat, no?
Per poder fer coses com aquesta. Patricia i la Cristina són fantàstiques per entrevistar perquè fins i tot et porten el material que finalment es podrà viure en concert, que és molt més intens que escoltar-ho, evidentment. Expliqueu-nos, anem desgranant una miqueta el programa del concert que ens oferireu el 6 de març, però de moment, expliqueu-me, què és el que hem escoltat? Hem fet una pujada en un moment àlgid del tema.
Doncs la música que sona és la música de Gary Shocker, un compositor novaiorquès, un noi doncs, d'uns 40 i pico d'anys, que és professor de la Universitat de Nova York, que ha guanyat uns quants premis en composició i que doncs, nosaltres el vam escollir doncs, per la característica tan americana de la seva música, no?
Aquesta obra que estem escoltant es diu Regrets and Resolutions, que bueno, vol dir una mica doncs, pesars i resolucions de la vida, no? I la música reflexa molt bé això. És un home que, bueno, jo crec que la seva música, tot i que té una escriptura clàssica, perquè ell ve de la formació clàssica, com diu la Cristina, està molt impregnada d'aquest caràcter més cinematogràfic, uh-huh, americà i més desenfadat, no? Llavors és una de les peces que ens ha agradat molt tocar i, de fet, ell ho sap, la Cristina es va posar en contacte amb ell i ell és conscient que la portem en gira i tal, i que la vam estrenar aquí al Teatre Auditori, i bé, i la vam voler incloure en aquest programa que fem, que com veus és molt internacional.
Sí, expliqueu-me músiques en el món. Després de l'experiència amb aquesta fusió entre el jazz i la música clàssica, que em sembla que va ser un episodi positiu, no?, per vosaltres.
Molt, sí, sí, sí. Molt,
moltíssim. Us acabeu de conèixer, us van proposar, va, fusioneu els vostres talents, vau dir, va, vosaltres valentes,
vinga,
cap endavant.
Una mica d'inconsciència, sempre.
Sí, perquè de fet em sembla, Cristina, ens van presentar, em sembla que apenes pocs mesos abans.
Sí,
és que,
dos mesos abans.
De fet, ja, la data del concert ja estava tancada, sí, i nosaltres encara no us coneixíem. Va ser, bueno, ens hem de conèixer perquè d'aquí 3 mesos hem de fer un programa juntes, no hem tocat mai, no ens coneixem i hem de tocar l'auditori a veure com funciona.
Era un programa molt especial.
Sí, molt personalitzat.
Molt, que necessitava molta química, on parlàveu també, sí, el públic explicàveu, ara parlarem de la vostra concepció, no?, de la música en directe. Però va ser una experiència molt positiva, entenc.
Sí, molt, molt. Bueno, és això, ens vam conèixer i les relacions amb música de cambra entre músics és com les relacions també personals, no? Si ja tens química és un principi i ja tens garantit l'èxit. A més, fa falta treballar, això està clar, no? Però fa falta l'enteniment mutu i amb la Patricia va passar des del primer moment.
Allò va ser tot un èxit. haig de dir que estàveu precioses. Si algú el guardal vol recordar, tenim un vídeo a www.cugat.cat. A més, us canvieu de vestuari.
Sí.
Bueno, sí. Com les grans divas del pop rock, no?
Sí. És que saps què passa? Que jo sempre he pensat que, mira, estem a l'època de la imatge, des de ja fa temps. De fet, la indústria de Hollywood ja va fer que l'art, diguéssim, es transformés o donés molta importància a la imatge. Òbviament la imatge no ho és tot, i en el cas de la música no és lo imprescindible és allò que tu crees a partir d'una idea estètica que comentes amb la teva companya, a partir d'una conjunció d'elements i el missatge que el públic rep de tu. Això és lo més important. Però sí que és veritat que el fet de treballar la imatge també és important, perquè no deixa de ser una posta en escena. Això els actors o els cantants ho tenen molt clar. Tu quan puges a un escenari ets una part de la persona que ets. Òbviament ets una persona completa, però manifestes una sèrie de coses, no? Aleshores, jo crec que és important que, perquè en el cas dels instrumentistes, per exemple, com en el nostre cas, això no ho tenim tan clar. I sobretot encara faria més èmfasi en els músics d'orquestra, dones, perquè els homes sí que tenen un codi o van amb suit, amb smoking,
sí.
amb traje o amb pingüino, no?
Tenen poques opcions.
Tenen poques opcions i és així. Però en el cas de les dones, normalment van una mica, bueno, anem, quan has de tocar dintre d'una orquestra o el que sigui, doncs, bueno, vas de negre, però és igual com. Jo crec que això és un error. És un error perquè jo recordo que una de les coses que a mi m'atrapaven quan jo tenia 11 anys i el meu pare i la meva mare em portaven al Palau de la Música a escoltar, jo que sé, Tchaikovsky, una de les coses que m'atrapava era la posta en escena total. El fet de que quan tu puges a un escenari has de mostrar un respecte al públic en tots els sentits, no només pel que tu els oferiràs en quant a l'art i el teu art i la teva manera d'entendre la música, sinó també la imatge. Aleshores, amb la Cristina vam decidir que, en aquest cas del concert que vam fer l'any passat, que era clàssica en jazz, òbviament no podíem portar el mateix vestit, perquè no tocàvem el mateix repertori. No
era
tenia
era
sentit.
Molt diferent, exacte. Hi havia molt de contrast entre primera i segona part, no? Aleshores ho vam pensar, doncs, per explicar-ho i relacionant-ho, jo què sé, amb la gastronomia, no? És una cultura molt mediterrània, doncs tu no pots presentar un plat de qualsevol manera, no? Sí que és veritat que el que més costa és pensar en l'elaboració del plat i tota l'elaboració en si, però després no ens costa res escollir, doncs, un entorn que li sigui favorable, no? Que potenciï allò que vols transmetre.
Exacte.
Tota aquella bellesa que tu has descobert, necessites expressar-la per totes bandes, no? Aleshores, doncs, a part d'això, són bastant coquetes les dues.
Sí, a més, sou molt elegants, molt altes, i sou molt passionals a l'hora de tocar, no?
Sí.
Patrícia, et mous, i si et
com
poses gases,
mare meva.
Doncs es mou i tot queda, tot és un conjunt.
Sí,
sí que és cert. Abans que se'ns acabi,
sí.
Polenc, la posem una miqueta? Formarà part del concert, d'aquest concert, aquest tema que hem acabat d'escoltar, i ara hem continuat amb Poulenc des de França.
Sí,
sí.
Aquesta és una de les obres més emblemàtiques de la cambra, de la literatura per cambra de flauta i piano. És una obra de principis del segle XX i Poulenc va ser un compositor molt important dins del desenvolupament postmodernista, no? de França.
I aquesta obra l'hem volgut recuperar perquè ens la volem emportar, bueno, ens la emportem de fet a Colòmbia juntament amb... Ja veuràs que en el programa hem fet una peça de cada país, per això es diu Músiques en el món. No hem volgut posar músiques del món per no caure en la confusió de que s'entengui com a música ètnica, ja que això s'ha fet. Llavors, Músiques en el món és simplement toquem tres peces a la primera part i tres a la segona, inspirades en tres països diferents i amb compositors que representen l'estil i la manera de compondre de cada un dels països, i sempre amb literatura que és original per aquesta formació.
Mm. Expliquem una miqueta aquest projecte, com sorgeix, d'un cafè, d'una proposta... Mm. Perquè allà a Colòmbia ve darrere una gira, com es confecciona tot això?
Bé, bueno, inicialment l'any passat va tocar a Colòmbia la Patrícia i aleshores doncs, va tornar entusiasmada que havíem d'educar a Colòmbia. Dic, val, doncs jo m'apunto. I aleshores doncs, vam començar a pensar en una proposta que sigui interessant, que sigui atractiva i que vagi una mica doncs, amb el nostre estil. I se'ns va ocórrer doncs, el de Músiques en el món, perquè va molt d'acord amb l'època d'avui en dia, és l'època de la globalització, de la fusió, així com que, per una banda, tothom pot, hi ha gent que pot dir que la cultura s'aprecia menys que mai, però podem dir potser el contrari, no? Que la cultura s'aprecia més que mai i hi ha molt més públic obert a molt més tipus i estils de cultura. Aleshores, doncs, tot es fusiona perquè realment una sola persona pot apreciar molts més estils culturals. Aleshores, doncs, partint d'això, doncs, vam pensar en fer doncs, una miqueta de combinació de música de diferents països, que ens deixem molta música de molts països, evidentment, interessants.
Era impossible.
Impossible.
Haureu de fer volum 2, volum 3...
Per què no?
Per què no? Potser està sortint una idea d'aquí avui.
Gràcies, Jessica.
Per què no?
Sí. I... m'agradareu molt a Colòmbia, segurament us trucaran.
Vinga, va.
I
no, a més a més és que Colòmbia a Llatinoamèrica va d'aquesta manera i em sembla que és una cosa molt gran i molt interessant. Com diu la Cristina, jo l'any passat vaig tocar amb l'Orquestra Filarmònica Eafit de Medellín, vaig fer un concert de flauta i orquestra de Reineke i vaig agradar molt. Aleshores, quan tu agrades, quan un artista agrada, el que fan els festivals és dir-s'ho. I degut d'això, degut a aquesta, bueno, doncs aquesta connexió de la mateixa directora de l'orquestra i de la mateixa doctora en música del teatre on vaig tocar, va parlar de mi doncs, en el festival de Popayán, que és un festival que es fa en el sud de Colòmbia. És un festival internacional molt, 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 molt maco, juntament amb el festival de... Cartagena de Índies, són els dos festivals clàssics més importants de Colòmbia. Aleshores, està molt bé perquè realment el país crea una xarxa amb els artistes doncs, que tenen una bona resposta en el públic. El que passa és que aquest any no volien amb orquestra, volien amb piano i, òbviament, doncs, li vaig proposar a la Cristina, es va apuntar en 3, 2, 1 i en 3, 2, 1 ens vam posar a treballar ja des del primer minut.
Em sembla que en això us heu trobat a les dues un punt molt, molt igual,
sí,
no? Amb aquest esperit aventurer i d'entrega. Darrere hi ha una fundació, no? De tot això...
Sí, paral·lelament al projecte de la gira, doncs hi ha també un projecte de fer un concert benèfic per una fundació que es diu Fundació Arboledas, que està a Cali, i aquesta fundació doncs, funciona amb el sistema d'orquestres juvenils que va idear José Antonio Abreu, un músic veneçolà, fa 40 anys. És un projecte molt maco perquè és un projecte solidari per ajudar nens... De situacions en situacions marginals, tant econòmicament com socialment, no ajudar-los doncs, només amb diners o una situació millorable per ells, sinó amb la música, que és el que finalment ens acaba de connectar amb nosaltres. Mm. Aleshores, doncs, segons el fundador d'aquest sistema, José Antonio Abreu, el que pot resumir aquest projecte és que els nens es transformen a través de la música, no? Aleshores, a través d'instruments que estan donats per poder formar l'orquestra, doncs es posa a servei dels nens doncs, una educació musical que va més enllà de la música, de l'educació musical, no? Perquè ensenya valors de constància, de perseverància, d'aquesta col·lectivitat que és treballar amb orquestra, també es fa amb cors, no? I aleshores doncs és un projecte, doncs per què no, també paral·lel amb el de Músiques del Món, que és molt, es fusiona també moltes coses, no? Es fusiona l'ajut social, la música.
Disculpa, Cristina, està clar que nosaltres també compartim criteris ètics, no?, en quant a la música, i com deia, emulant les paraules del senyor José Antonio Abreu, si l'art no té una funció social, no és art. I el senyor Abreu també deia, a propòsit del sistema, doncs, que quan un nen d'estrato 1, que és com li diuen a Colòmbia els nens que no tenen, bueno, no tenen pare, no tenen mare, es passen el dia, doncs, esnifant coca, pràcticament, no tenen un futur. Aquest senyor va veure que si a un nen li dones un instrument i un mestre, el fas una persona digna. I el resultat d'això és el que avui coneixem com l'Orquestra Simón Bolívar, una de les millors orquestes sí. que actualment hi ha en el món. La majoria de... Bueno, tota la plantilla que ara la forma, que ja són nois que tenen 30 o més de 30 anys, han sigut nois que han tingut aquest origen i que ara mateix estan guanyant la vida i, a més, el més important, tenen una decència humana i ajuden a transformar la societat. Llavors, particularment, nosaltres creiem molt en això i, òbviament, serà un plaer col·laborar amb això, a part dels concerts, òbviament, doncs, que nosaltres oferirem... remunerats, perquè també és la nostra feina, no? Però sempre crec que és important que tots els artistes tinguin en compte les aportacions que cal fer. Estem obligats moralment com a artistes a contribuir amb el desenvolupament dels sectors més desfavorits de la societat.
Sí, i és una cosa que vaig comentar doncs, el primer concert que vaig fer a l'Auditori de Sant Cugat, que era el clàssic Alan Jazz amb piano sol, i que sempre el músic que arriba doncs, on estem nosaltres, que molts estudiants de música doncs, tenen aquesta il·lusió, no?, d'arribar a fer concerts, no ens hem d'oblidar de tota aquesta trajectòria i de que ara som nosaltres els que també hem de portar i no podem tallar aquesta comunicació. No?
També llavors... vas interpretar un tema d'una composició d'un alumne de l'Escola Victòria sí. dels Àngels.
Sí, la Carla García. Sí, la Carla García
Villaume. Interpretant aquell concert i després vau fer una cosa semblant, cert, en el concert que vau compartir a l'abril amb un alumne.
Sí. Sí, perquè també, és, com diu la Cristina, també és important que, bueno, ara parlant més localment, no?, en el cas dels alumnes, siguin de Sant Cugat, sigui d'on sigui, veure que aquells estudis que estan fent de llenguatge musical, dels primers graus d'instrument, els portaran a desenvolupar-se en el futur. O sigui, nosaltres una miqueta som la imatge del que poden ser, o si poden ser més, millor encara, no?
Sobre però com diu... de que el somni es pot fer realitat.
Sí, exacte. I com diu la Cristina, crec que has acertat molt bé amb aquesta frase, no tallar aquest lligam, no? Que no es pensi un alumne que jo aniré fent i ja veurem si... No, que realment hi ha un desenvolupament i dins del desenvolupament ha d'haver un compromís. Tant amb els joves músics que han de fer-se grans professionalment, com amb la societat.
Vosaltres hi jugueu un paper important, sobretot en el fet d'actualitzar el concert clàssic tal com tradicionalment l'entenem i que sovint no enganxa amb les noves generacions, no? D'alguna manera vosaltres convideu al públic i expliqueu allò que esteu tocant.
Exacte, això s'ha de refrescar i actualitzar sempre, perquè la música clàssica és una música viva, encara que toquem de vegades peces de compositors que ja no són vius, però de vegades sí, fem música contemporània, és una música viva perquè passa a través nostre, no som nosaltres els que interpretem, no? I aleshores llavors és diferent. Tornant una mica a l'experiència de les gires dels Estats Units, tots els concerts eren comentats estaven comentats en anglès, evidentment, però tot el programa eren de compositors catalans, i em preguntava, tenia molta curiositat per saber la reacció del públic, no? Sobretot doncs, amb la sala on hi havia la màxima responsabilitat, que era Nova York, i va acabar tot el públic en peus, estava meravellat. Li agradava doncs, tot el format en si, tant l'explicació com tota la programació, i bé, doncs jo a part de parlar, en un moment vaig treure un ventall pintat a mà perquè tocava una obra de Granados que parlava los requiebros, que significa que són els compliments, i els compliments a principis del segle XX eren molt importants aquí, no? I aleshores, doncs bé, quan tu ho expresses i ho enriqueixes encara més la difusió cultural de la teva terra en un altre país, Estats Units, i la gent doncs ho rep tan positivament, doncs això anima molt per dir, jo crec que això té més concordància amb la nostra època que no sortir, tocar, saludar i marxar.
Sí.
No puc, amb això
anem
ja
a explicar
no.
Una miqueta més el programa, perquè si no se'ns acabarà sí. A la vista. D'alternança. Quin és aquest país?
No, Alemanya.
Haig d'anar al metge.
És que la lletra en cursiva.
Alemanya, de Bach.
Carl Philipp Emanuel Bach, sí. Doncs hem triat una sonata, la sonata Hamburger de Bach. És una sonata, de fet, amb un estil que potser... un estil preclàssic, que està entre el seu pare, Johann Sebastian Bach, que és barroc, i Mozart, que és clàssic... Carl Philipp Emanuel Bach l'any passat va fer 300 anys del seu naixement, precisament, 1714 també era, i hem triat aquesta peça per començar. És una peça preciosa, potser és una peça que normalment s'interpreta més amb clavecí i amb baix continu, però per què no? També és una manera de trencar corsers, no? Sembla que ara només haguem de tocar instruments de l'època en què es va escriure la música i ens estem limitant moltíssim, no? I això també dona l'oportunitat a que la Cristina mostri doncs, el seu ventall de sonoritat, no? Des d'un piano es pot tocar, s'ha de poder tocar, o des de la flauta jo mateixa, no? Has de poder treure un timbre adequat a la música preclàssica, a la música més moderna, més vanguardista, etc.
Per tant, aquest programa implica que heu de tenir una concentració bastant important, no? Perquè heu d'anar canviant de... d'estil, sí. D'autor, d'època.
Sí.
Per exemple, ara anem a França, que ja hem parlat, Hongria, Doppler.
Ens hem de transformar, tal com ha dit la Patrícia, amb Doppler viatjarem a Hongria, i Hongria, doncs, potser culturalment, la cultura musical més típica són les rapsòdies, no? Aquestes històries...
La música cíngara.
Exacte, sí. I aleshores, bueno, pues, igual que m'ha dit que jo tinc un bon ventall de recursos pianístics per donar diferents efectes, doncs la Patrícia de Sobres també el té, li torno la pilota, veieu? Però també és el que penso, sincerament.
Gràcies.
I aleshores, doncs, això fa que ens haguem de transformar amb cada país que toca. Però és una cosa, el fer el camaleó, és una cosa que a les dues ens agrada, ens diverteix, i penso que al públic també.
A la segona part, creueu l'oceà, als Estats Units, amb Shocker, Piazzolla. Que m'expliqueu, feu tres peces de Piazzolla, no?
Sí.
Tres peces
de la història del tango. En realitat, la versió original és per flauta i guitarra. El que passa és que també hi ha un molt bon arranjament per flauta i piano, tot i que la Cristina l'ha millorat, perquè li ha posat el seu segell personal, i realment l'estil és molt més tanguero, no? A la tercera part fem Shocker, fem Piazzolla i acabem amb la fantasia Carmen Bizet de Borne, no?
Haurem de treure el ventall.
Sí, llavors haurem de treure, sí, com a mostra, perquè volíem fer Estats Units, Argentina i Espanya, no? Tot i que Bizet és un compositor francès, però òbviament l'òpera Carmen està ambientada a Espanya, i volíem fer una obra per acabar el programa molt virtuosa i molt una mica més popular, no? Perquè bueno, també portant-ho a Colòmbia has de pensar una mica en el tipus de públic, no? I clar, sí que és veritat el que dius, Jessica, que els estils ens demanen molts canvis. A la segona part, per exemple, d'una Amèrica cinematogràfica de Shocker a una
Llatinoamèrica molt més tanguística de Piazzolla, sí, per acabar amb un Carmen operístic, una fantasia virtuosa, doncs sí que són com moltes caretes que t'has d'anar ficant sent la mateixa, no? Però bueno, és el que dona varietat i risc també en la nostra, interpretació.
Sí, jo ens considero polifacètiques i penso que és una de les característiques que podem potenciar i que ens podem sentir molt a gust interpretant aquest tipus de programa.
Ara que deies que sou polifacètiques, abans d'acomiadar-vos, estic molt a gust, però és que el temps a la ràdio, seguiríem, jo crec, que una hora més xerrant. Abans d'això, l'última pregunta obligada, Cristina, parlant de la Patrícia.
Ui, carai.
Sí, com a músic, com la descrius com a músic, com a flautista?
Com descriuria la Patrícia? La Patrícia té una passió interna que la treu directa pels llavis, que l'expressivitat musical l'ensenya d'una manera molt clara, molt cristal·lina. És com és ella, també. Ella es mostra tal qual és, no?, amb molta passió per les coses, molta sensibilitat i de vegades fragilitat. I aleshores tot això és una combinació, doncs, que crec que porta molt d'encant i un resultat molt atractiu.
Patrícia, t'he donat
aquest
temps de marge. Ara has pogut...
Sí, estava pensant, dic, ara jo què dic, a veure. No, la veritat és que la Cristina, jo podria dir que des de que toquem juntes, sí que és veritat que les persones acabem tocant com som. Realment és així. La Cristina és una persona molt profunda i molt dúctil. Això és el que jo sento quan faig música amb ella. És molt fàcil, és molt, molt aquàtica, és a dir, és molt fàcil compartir idees estètiques i que es mesclin. És fàcil la mescla. És difícil perquè estic parlant amb un pla molt abstracte, però que en música és imprescindible per treure un resultat comú. Llavors, una persona que té molta intuïció, sap molt bé entendre que toca en cada moment, que quan ella ha de donar un primer pas, quan ha d'estar al darrere, quan ha d'escoltar, quan ella pren la iniciativa, a part que tècnicament té un gran talent, una gran qualitat. I jo em penso que, jo crec que la combinació aquesta entre potser, no sé, la seva aigua i el meu foc, jo crec que ho fa molt interessant. Fa un vapor, fa un vapor interessant.
Diguem-ho així.
Doncs viurem.
És una dels elements.
Sembla que ho heu deixat fantàstic perquè la gent digui, vale, aniré el 9 de març, a les 6 de la tarda, que no se m'oblida, al Conservatori Victòria dels Àngels. Sí. Cristina i Patrícia, moltes gràcies per venir al Ritme Sant Cugatenc.
Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Ha estat fantàstica aquesta xerrada i fins una altra, la propera.
Clar,
el volum 2.
Aquí estarem, Jèssica. Haurà sigut idea teva.